Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El sector lleter de Mallorca confia en gran part la seva supervivència a l'operació de compra pendent de resoldre del 51% de formatges Grimalt per part de la vaqueria de Son Carbó de Campos, afectada també per la fugida del grup DAM. És una operació important perquè es donaria sortida gairebé tota la producció de llet de l'illa. Paral·lelament, en breu es formalitzaran les tramitacions perquè el grup DAM torni la subvenció d'un milió d'euros atorgada pel govern vinculada a l'activitat de Gama. La major part són fons europeus, però l'executiu calcula que el manco el 40% tornarà a les Balears. Però més enllà del sector lleter en si, en joc hi ha el pes de la indústria a les Balears, que perd força paulatinament mentre el sector serveis pareix no tenir sostre. En parlem de tot plegat, abans però, titulars. Manifestació a Menorca per les dificultats d'accedir a un habitatge digne, principalment pels elevats preus. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. A prop de 200 persones es varen mobilitzar ahir vespre a Maó per iniciativa del Plataforma per l'Habitatge Digne de Menorca. L'entitat alerta que s'ha disparat el nombre de desnonaments a l'illa.
Els 200 de les Balears han patit una setantena d'agressions en el que duim de curs.
El sindicat UGT demana que es reconegui l'autoritat pública del professorat, com ja s'ha fet en altres comunitats autònomes, i es reforcin els protocols de prevenció i actuació.
José Vicente Mari Bosó, reelegit president del Partit Popular Eivissa.
Avui també Llorenç Galmés revalidarà previsiblement el càrrec de president, en aquest cas del PP de Mallorca, com ahir tancaran el Congrés el secretari general del PP Nacional, Miguel Tellado, i la presidenta del PP Balear, Marga Proens.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'Azul Marino Mallorca ja és nou equip de Lliga Femenina després de superar ahir el Canoe per un contundent 107-65 i aprofitar-se més de la derrota encaixada a Logroño pel Celta, rival directe en la lluita pel títol a la Lliga Challenge. Pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears Palmafutsal va perdre la pista del Giver Cartagena per 5-4, tot i que els Antonio Badillos van posar per davant a la primera part en dos gols. I en botxa, la mallorquina Farah Elbouzari és des d'ahir nova campionada d'Europa de la categoria després de derrota al Germà Escales a l'asturiana Minerva Gutiérrez als punts.
El temps sense grans canvis. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui posant punt final a la setmana amb un diumenge d'estabilitat meteorològica. Mantenim l'ambient anticiclònic i, per tant, parlam del cel destapat a bona part del territori amb permís d'alguns núvols prims decoratius que no són indicatius de cap canvi de temps. Quant a les temperatures, avui les màximes poden tornar a assolir registres per damunt dels 25 graus, fins i tot qualque valor proper als 27 o als 28 a l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa. El vent bufarà fluix en conjunt de direcció variable i fins i tot amb embat durant les hores centrals del dia. Quant a l'estat de la mar, també molta tranquil·litat, la mar plana, situació marítima molt tranquil·la. Durant els pròxims dies, també bona part de la Mediterrània Occidental. Mantendrem aquesta situació per començar la setmana, demà també amb alguns núvols de base alta, núvols prims, poc importants, i veurem si a partir de dimarts i dimecres arriba una mica de pols en suspensió.
Gràcies, Tomàs. I atenció, Mallorca, si avui matí heu d'agafar el bus al tren, perquè un simulacre d'accident provocarà canvis en les estacions. El tren partirà i arribarà a Jacint Verdaguer i no a la intermodal de Palma.
Pel que fa als busos del TIP, l'origen i el final de les línies seran aturades alternatives, i les alteracions en el servei es podran allargar durant tot el dia. La informació està disponible al web i a les pantalles de les estacions.
I a les carreteres, atenció també, perquè per la celebració de la darrera etapa de la prova ciclista 3 dies de Mallorca, entre les 9 i la 1 del migdia, hi haurà restriccions al trànsit a l'entorn de Felanitx i Porto Colom. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Comencem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ha començat el compte enrere de mesos perquè el grup DAM torni la subvenció d'un milió d'euros atorgada del govern sobre l'activitat de Gama tota vegada que la companyia catalana i cervesera ha acabat renunciant a continuar comprant i embotellant la llet de dues vaqueries mallorquines els pròxims anys.
Són dobles majoritàriament del Ministeri d'Agricultura, també del Fons FEDER de la Unió Europea, però també hi ha fons propis del govern. En aquest cas, aproximadament el 40% de l'ajuda. Tornaran a les illes aquests dobles, per tant. Fernando Fernández, director general d'Agricultura i Ramaderia.
El 1 d'abril ja se comunicó la baja, nosotros hemos hecho ya la inspección y la comprobación de los requisitos de la subvención y hay que esperar 15 días a entonces nosotros iniciar el procedimiento de devolución de la subvención.
Mentrestant, encara es troba sense resoldre l'oferta de compra del 51% de les accions de formatges Grimalt per part de la vaqueria de Son Carbó de Campos, també afectada per la decisió del grup DAM. El sector lleter mostra la seva preocupació i cerca fórmules per sobreviure en un entorn, les illes, on la indústria va manco. Paral·lelament, aquest dissabte, lloviners i llovineres han fet una caminada reivindicativa i solidària fins a la finca de Son Bernat, que és la darrera vaqueria que queda al municipi de Lloví i una de les dues afectades pel trencament del contracte de subministre per part de Gama.
De fructificar la compra de Grimalt per part de Son Carbó, que ara es manté oberta per donar opció a l'entrada d'altres ofertes, la formatgera assumiria la producció de llet ara vacant. És la gran esperança del sector. Son Carbó i Son Bernat es sumarien així a les altres 5 vaqueries mallorquines que han sobreviscut anys de declivi progressiu i tancament en el sector. Joan Torrents Ferragut i Joan Torrents Fill, que és la quarta generació de la vaqueria de Son Bernat, en declaracions a Ivetres.
Queden molt pocs i volen mirar de sobreviure. Hi ha una mica de llum per sortir en positiu.
Estic estudiant a fora, que m'agradaria seguir amb el sector i espero que sigui una sortida viable per tots.
De moment, el que no els podrà treure ningú, ni al Joan Torrents pare ni a Joan Torrents fill de la vaqueria llovinera de Son Bernat, és el sentiment de conhort que han rebut aquest dissabte de part dels seus veïnats del poble.
Donar un apoyo perquè puguin seguir endavant.
Per ajudar a les vaques.
És que tenemos que apoyar los nuestros, porque si no acabamos perdiéndolo todo.
Jo anava a comprar llet i tal, i ara potser la cosa quedarà. No sabem com acabarà, sí.
Desig que vagi bé.
En aquesta mateixa caminada reivindicativa, la batlessa de Lluví, Magdalena Parelló, ha valorat així mateix l'oferta de compra formulada sobre formatges Grimalt.
La llet d'aquí se pugui consumir aquí, tant siguin iogurts o en formatges com en el que sigui, ja està bé. Si a tots les convé, doncs benvinguda sigui l'oferta.
A Menorca la situació és millor, diferent, fet que els permet pensar en la innovació. Ara, per exemple, una finca ha aconseguit un fet sorprenent, produir més llet amb manco vaques. Ho ha fet canviant completament el model agrari, apostant per la producció regenerativa i ecològica. És un projecte pilot que ja dona els primers resultats i que podria marcar el futur del camp. Blai Barber.
A la finca de Suestrà, Ciutadella, les vaques ja no pasturen com abans, ara ho fan amb pastura dirigida. Escoltam a Jordi Bosch, l'amo de Suestrà.
Que les vaques estan a una mateixa parcel·la d'herba molt poc temps, o sigui, un dia. I vas delimitant amb pastor elèctric cada dia una parcel·la diferent i aquella parcel·la no hi tornen fins al cap d'un cert temps.
Això permet que l'herba es recuperi més ràpid i que sempre sigui fresca, i el resultat és clar. Tot i tenir manco animals, han augmentat un 12% la producció de llet. Carme Bosch, gerent de Suestrà.
L'aprofita més i té més temps per créixer. I tot és com a més estable, la producció és més estable. Per cantes, quan et amullaves dins una tanca, doncs feien un panxó molt gros el primer dia i després, a mesura que anaven passant els dies, ja hi havia menys herba, estava més malmesa i ja no produïen tant.
Abans l'herba s'esgotava ràpid, ara l'alimentació és constant i també millora la qualitat de la llet. Sixto Cabiró és tècnic del camp a Regent Academy.
És un dels primers canvis que han detectat quan has començat a alimentar les vaques bàsicament amb pastura, no només amb pinso.
Els cultius també han canviat i ara són permanents i es sembren cada 5 anys. El sòl està més cobert i menys erosionat. Un model regeneratiu que mira cap al futur i que demostra que treballar amb la natura també pot ser rendible.
Un darrer punt per tancar el bloc, ja que parlam del camp i del sector ramader. La cooperativa ramadera d'Eivissa, Carn en Cop, celebra el 5è aniversari com a model a seguir en el sector primari de les Balears.
I el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha destacat durant l'acte de celebració d'aquest aniversari i iniciatives com el punt de venda que l'entitat té en el Mercat Nou d'Eivissa per donar sortida al producte local. Es tracta de la primera cooperativa dedicada a la ramaderia de les Illes, que començà amb 8 socis i ara en té 17 que contribueixen a la recuperació, per exemple, del porc negre eivissenc.
Vuit i deu minuts, l'estació intermodal de Palma acull avui un simulacre d'accident i romandrà tancada parcialment durant diverses hores aquest matí, afectant l'operativa, per tant, del servei de transport públic. El tren partirà i arribarà a Jacint Verdaguer i no a l'estació central. Pel que fa als busos del TIP, l'origen i el final de les línies seran aturades alternatives durant tota la jornada.
L'aturada del servei de tren a l'estació intermodal serà de les 10 del matí fins a les 12:30 del migdia. En aquesta franja horària s'efectuaran sortides i arribades en l'estació anterior, a Jacint Verdaguer. A partir de les 12:30 el servei ferroviari es reprendrà amb normalitat. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat.
Jo crec que és molt important explicar a la ciutadania que demanem disculpes per les molèsties que causarem amb aquesta actuació, però això va en bé de tots perquè tindrem un transport públic més segur.
En el cas del servei de bus interurbà, afecta una vintena de línies i es pot allargar durant tota la jornada perquè s'aprofitarà aquesta aturada per fer millores a les rampes d'entrada i sortida dels autobusos de la intermodal per optimitzar la seguretat i l'eficiència del servei. Es recomana als passatgers consultar la informació dels canvis amb antelació al viatge.
A nivell de l'autobús, afectarà durant tot el dia. És a dir, totes aquelles línies en sortida i arribada a l'estació intermodal estaran afectades perquè aprofitem per fer unes actuacions de reparació a l'estació intermodal. Llavors, aquestes línies tindran parades habilitades a Palma. Jo el que recomano a tothom és que miri la pàgina web www.tip.org perquè vegi on està la parada de la línia que ells van agafar, perquè tant les arribades on t'has de baixar i on has d'agafar el bus estarà en distintes ubicacions de Palma.
Tots i els avisos d'aquesta incidència prevista per avui a l'estació intermodal de Palma hem trobat molts d'usuaris que desconeixien l'alteració del servei.
Pues de far bus i ja vol me deixi vendem el bus de línia o caminant que faig fent aquí de vora.
La veritat no ho sé, crec que està Jacint Verdaguer, crec que es deixarà. Doncs anirem des de Jacint Verdaguer i ja continuarem el camí normal que hem de fer.
No lo sabía. La verdad que me ha pillado de imprevisto y porque me lo has dicho tú, si no llego a venir.
El govern reitera que aquestes molèsties són necessàries per posar a prova la coordinació dels diferents cossos d'emergència i avaluar així la seva capacitat de resposta en cas d'accident. En aquest simulacre d'avui intervendran professionals de psicologia i treball social, entre d'altres.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Prop de 200 persones, segons la Policia Nacional, es varen manifestar ahir cap vespre a Maó per denunciar de nou el difícil accés a l'habitatge. La convocatòria va ser promoguda per la Plataforma per l'Habitatge Digne de Menorca sota el lema Menorca diu prou.
Amb crits de ni gent sense cases ni cases sense gent o de terrorisme habitacional, han clamat contra l'especulació, però també contra el nombre de desnonaments que s'esperen a les pròximes setmanes, diuen més de 200, segons aquesta plataforma, que assegura que demà ja n'hi ha un de programat a Sant Lluís i els pròxims dies també n'hi haurà a Ciutadella. Són Rosa Maria León i Alfonso Jaime Garceso, de la Plataforma per l'Habitatge Digne de Menorca.
Los servicios sociales nos están mandando gente a nosotros a ayudarles, porque los servicios sociales no tienen gente ni medios para ayudar. O sea, nos parece indignante de todos los servicios sociales de la isla, incluso del Consejo Insular, gente para que nosotros les ayudemos.
Según qué viviendas o edificios que ya de por sí se podrían usar. O sea, llevamos muchísimos años viendo edificios muy abandonados.
La Plataforma Menorquina per l'Habitatge exigeix solucions a les administracions públiques. S'assegura que la situació perjudica tota l'economia menorquina perquè amb els sous actuals i el preu dels lloguers moltes famílies tampoc tenen marge per la restauració.
Nova arribada de migrants en embarcacions irregulars a les illes. La darrera està rescatada a Cabrera, amb 23 persones a bord d'origen subsaharià, segons informa delegació de govern.
L'embarcació va ser localitzada a 12 milles de la costa de Cabrera, sobre les 9 del vespre d'aquest dissabte. En el rescat intervingueren la Guàrdia Civil i Salvament Marítim.
Seguim amb més temes socials. Pel que fa al procés de regularització de migrants, la xarxa per la inclusió social de les Illes Balears demana a les administracions públiques que despleguin els recursos necessaris per poder atendre tothom dins el termini fixat.
També manifesta el seu rebuig a les directius polítiques, diu, de no reforçar les plantilles detectades en alguns ajuntaments, segons informa aquesta xarxa. Recordem que en els dos primers dies d'ençà que es pot fer la gestió de regularització, alguns consistoris han patit un col·lapse per mort de la gran quantitat de persones que han anat a demanar el certificat de vulnerabilitat, un dels requisits per poder entrar dins la regulació. Andreu Grimalt, director de la xarxa per la inclusió social.
Quan els propis treballadors són els que s'organitzen i aquesta directriu política que evita aquesta organització per atendre millor les persones, consideram que és un intent de posar per a les rodes i d'alentir o d'intentar dinamitar aquest procés de regularització.
La xarxa per la inclusió social lamenta la desinformació que circula en relació a aquesta regularització de persones migrants i alerta que s'està criminalitzant el col·lectiu amb arguments falsos. També condemna que hi hagi persones que, diu, amb l'argument d'assessorar els interessats, estan tenguent un benefici econòmic mitjançant l'oferiment de serveis a preus desorbitats.
Han detectat que les coes que se formen davant les oficines d'estrangeria o dels ajuntaments, hi ha alguns professionals o algunes persones que s'atraquen en les persones que volen regularitzar la seva situació o treure aquell certificat amb una informació falaç. Primera, que obligatòriament han de passar per un professional, cosa que no es vera, i segona, amb unes tarifes que són exorbitants i absolutament lamentables.
Finalment, la xarxa per la inclusió social demana a l'Estat que promogui una campanya de comunicació per informar correctament, diu, totes les persones interessades en acollir-se a la regularització extraordinària.
Mentrestant, alguns ajuntaments ja han pres les seves pròpies mesures. És el cas de Manacor. Ja el Departament de Serveis Socials ha habilitat un sistema de cita prèvia adreçat a totes aquelles persones que hagin d'iniciar aquest procediment. Això sí, per accedir-hi, les persones interessades s'han de dirigir presencialment a les oficines municipals.
En aquest punt d'atenció se'ls facilitarà la documentació necessària per iniciar el tràmit i se'ls assignarà una cita per a una entrevista posterior imprescindible per a l'elaboració de l'informe de vulnerabilitat. Aquest mecanisme s'ha posat en marxa per evitar que el procés de regularització alteri el funcionament normal de la resta de serveis municipals. D'altra banda, el Departament de Serveis Socials ha reforçat el seu servei. Llorenç Mesquida, delegat de Serveis Socials de Manacor.
Ara, per un parell de mesos, incorporarem un parell de persones i, a part, també se donarà un servei al cap vespre, una vegada s'hagi pogut donar cita a tothom, o s'anirà donant cita a la gent, i si també se faran unes hores al cap vespre per, com dic, el dematí poder seguir donant el funcionament normal i que no s'ha vegi afectat també el servei.
L'Ajuntament de Manacor ha informat que entre dimecres i divendres va atendre 600 persones aproximadament interessades en regularitzar la seva residència.
Vuit minuts. L'explotació sexual infantil i adolescent afecta fins al 25% dels menors de col·lectius vulnerables a Espanya, els més exposats a situacions de risc, segons recents investigacions. La xifra minva fins al 2,6% en incloure tota la població de menys de 18 anys i segons casos detectats en els centres educatius. Ara, un manual aborda per primera vegada a Espanya eines per prevenir i detectar situacions de risc.
És un manual nascut de la tesi doctoral de la investigadora Beatriz Benavente de la Universitat de les Illes Balears. amb Noemí Pereda com a directora, és catedràtica de victimologia de la Universitat de Barcelona. Han publicat de forma gratuïta i amb accés lliure als professionals un decàleg amb la teoria i les pautes pràctiques per detectar i saber com actuar davant l'explotació sexual amb menors implicats. L'autora insisteix en la importància que els professionals estiguin correctament formats per evitar que les agressions vagin a més. El manual identifica indicadors de risc, pautes de detecció i mesures de prevenció, eines primordials, diu, que es posa en aquestes paraules.
Distintas actitudes de los chicos o chicas ya son esa señal de alarma de que puede estar implicado y luego a partir de ahí pues activar los protocolos. Una detección temprana también es prevención, pero ¿qué podemos hacer antes, no? ¿Qué dispositivos hay? Programas que puedan ponerse en marcha, formaciones, charlas con los chicos y chicas, como para también ayudarles a detectar, ¿no?, esas situaciones que son de riesgo.
De la feina amb les potencials víctimes d'explotació sexual s'encarrega la Fundació Rana, amb programes i tallers de formació als centres escolars, en totes les etapes educatives. També es dirigeix a les famílies. Agents clau en aquests casos, apunta la formadora Patricia Moliné.
Porque si el niño habla o el niño, ¿no?, tiene algún tipo de sospecha, pues que todo el mundo, ¿no?, sepamos de lo que estamos hablando. Yo siempre digo que no nos sirve de nada hablar con los niños y darles herramientas si después los padres no escuchan, no creen o los profesionales no saben qué tienen que hacer. Y eso es donde hay niños, niñas y adolescentes, hay abuso sexual. Y eso lo hemos de admitir, nos guste o no nos guste.
Entre les noves formes d'explotació sexual d'infants i joves, un dels nínxols més complicats de controlar i denunciar és Internet, en especial les plataformes digitals, que s'han convertit en mercat d'imatges sexualitzades d'aquests menors que s'usen per guanyar dobles fàcils. No hi veuen el perill real.
Que la implicació va relacionada més per el consum de substàncies, el consum també material, no? De si jo cuelgo una foto, necessito comprarme la entrada para ir a un recital, un concierto, o quiero conseguirme X zapatillas, me cuelgo unas fotos en OnlyFans y lo consigo. Y esto te lo dicen en el instituto. Entonces, claro, se nos dispara realmente el riesgo, ¿no? Es exponencial.
Aquest manual per prevenir l'explotació sexual infantil esdevé una eina bàsica en la lluita contra l'explotació, però adverteixen que calen més recursos per frenar i modificar les conductes actuals.
I els docents dels centres públics de les Balears han patit gairebé una setantena d'agressions aquest curs, quan encara falten 3 mesos per acabar. En tot el curs anterior foren 79, xifres greus i preocupants, apunta el sindicat UGT, que reclama una actuació immediata de la Conselleria d'Educació per garantir la protecció del personal docent.
I demana també que es reconegui el professorat com autoritat pública, com ja es fa en altres comunitats, i que es reforcin també els protocols de prevenció i actuació en cas d'agressió. Azar Tordonda és la secretària del sector d'ensenyament de la UGT a les Illes.
Que es prenguin mesures contundents per evitar que aquestes agressions es continuïn produint, perquè, a més, ja no són només agressions físiques, també hi ha ciberagressions, mofa, burla a través de xarxes socials que, bé, es mofen de la figura de docents en concret, algunes vegades amb situacions d'homofòbia.
Afegeixen des del sindicat la necessitat d'emprar més recursos humans i més suport a les escoles, també assistència jurídica i psicològica per als afectats, plans de convivència i un seguiment de les incidències.
Que s'han de revisar els protocols existents en la DIP, per tant, de fortalir també la figura i el valor i el respecte del docent de cara a la societat, i també de dins les aules dotar-lo d'una protecció, perquè, clar, aquest nombre d'agressions, la veritat és que es preocupa moltíssim i pensem que s'han de prendre mesures.
Totes aquestes reclamacions per protegir els mestres coincideixen en una jornada de convivència a centres educatius celebrada aquest dissabte amb el títol Transformant Mirades, organitzada precisament per la Conselleria d'Educació en el marc del programa Convive Èxit. Hi han participat 300 professionals del món educatiu per promoure entorns segurs, inclusius i emocionalment saludables.
Entram ara als tribunals. La secció primera de l'Audiència Provincial celebrarà a partir de demà el judici contra l'exconseller delegat de la Clínica Joan Eda, Juan Alguersuari, per desviar factures que superen els 2 milions d'euros a la xarxa sanitària des d'una societat patrimonial que administrava. Demanen 4 anys de presó.
Les factures, emeses al llarg de 13 anys, eren en concepte de pacients derivats als hospitals de la xarxa privada, però aquests serveis realment no es varen prestar mai perquè la societat patrimonial no tenia ni personal ni infraestructura i només perseguia, segons l'escrit d'acusació, el benefici propi. A més de la pena de presó, en concepte de responsabilitat civil es reclama per Alguersuari una indemnització per la quantitat facturada.
Desarticulada a Palma una xarxa de blanqueig de capitals vinculada a una macroestafa de criptomonedes. La Policia Nacional ha detingut 5 persones. Són 3 empresaris, un comptable i un assessor de negocis que, segons els investigadors, introduïen al sistema els doblers irregulars a través de l'inversió immobiliària a la ciutat, per exemple, en una mansió al barri de Sa Calatrava, 2 xalets en primera línia d'Esport Itxol i un edifici al carrer Joan Miró, al Terreno. També es varen invertir doblers procedents de l'estafa en restaurants del centre palmesà necessitats de reforma.
Per la mateixa operació, batejada com Acantilado, la justícia ha confiscat aquestes propietats i també altres a Suècia per valor total de 15 milions d'euros. Gairebé la meitat, 7 milions, és el preu pel qual es volia vendre aquest edifici de Joan Miró després de ser reformat. Els doblers de l'estafa piramidal amb criptomonedes es depositaren a comptes bancaris de Singapur, Geòrgia i els Emirats Àrabs, i d'aquí es blanquejaren a través d'una xarxa de societats pantalla amb empresaris com els ara detinguts a Mallorca com a responsables o apoderats.
El cap de la trama, que quan va començar a moure fils per blanquejar doblers a Espanya residia a l'Orient Mitjà, va ser detingut posteriorment al sud-est asiàtic i extradit als Estats Units, on va ser condemnat i compleix pena de presó de 20 anys.
Ha dit el grup de blanqueig de la Policia Nacional de Palma que els ha duit 2 anys a investigar aquest cas i que han hagut de menester la col·laboració de la policia de Suècia, la d'Alemanya i també l'FBI de Nord-Amèrica.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i doblers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Vuit i 27 en clau estatal, també internacional. El president Pedro Sánchez ha clausurat la cimera internacional en defensa de la democràcia celebrada a Barcelona amb representants institucionals de 22 països, ambaixadors i alts representants de la Unió Europea i l'ONU amb l'objectiu de defensar les institucions davant l'onada de l'extrema dreta i contra el trumpisme.
Per aquells que callen ante la injustícia, la vergüenza per aquells que exploten a los trabajadores y trabajadoras, los que criminalizan al diferente, los que convierten derechos en mercancías, los que defienden el privilegio de las élites, los que apoyan la guerra y la violencia en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano, en Oriente Medio. La vergüenza para ellos, para nosotros el orgullo.
I doncs, aquesta mateixa cimera de Barcelona també s'ha demanat que es passi a l'acció per defensar la democràcia i s'emprengui una reforma de les Nacions Unides per fer-la, diuen, més democràtica i perquè deixi d'estar en silenci davant de guerres i derives autoritàries. Sánchez s'ha reunit amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, qui ha negat que existeixi una crisi diplomàtica per les conseqüències de la conquesta d'Amèrica.
Una crisi diplomàtica nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.
I la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, ha rebut la medalla d'or de la Comunitat de Madrid en reconeixement a la seva lluita per la democràcia al país llatinoamericà.
Ha estat en un acte multitudinari a la Puerta del Sol madrilenya amb la comunitat veneçolana resident present, una comunitat que supera les 200.000 persones a Espanya, i li ha entregat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Para mí es un honor inmenso, en nombre de todos los venezolanos, recibir esta medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Y lo hago consciente de que es un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país, dentro y fuera de Venezuela, que han arriesgado su vida por la libertad.
Les paraules de Corina Machado. I ni tan sols 24 hores ha estat l'estret d'Hormuz obert. L'exèrcit de l'Iran el torna a tancar després de denunciar que els Estats Units ha incomplert els termes de l'alto el foc pactat el 8 d'abril en mantenir el seu bloqueig perimetral a la zona. I mitja, repassem ara els principals titulars. Prop del 40% del milió d'euros de subvenció que va rebre el grup DAM per l'activitat de Gama quedarà a les Balears.
Després de la fugida del grup empresarial, el govern treballa en la tramitació de la devolució d'aquesta ajuda. Mentrestant, el sector lleter confia la seva supervivència en l'operació de compra del 51% de formatges Grimal per part de la vaqueria de Sant Carbó de Campos.
Manifestació a Menorca per les dificultats d'accedir a una habitatge digne principalment pels elevats preus.
Prop de 200 persones es mobilitzaren ahir vespre a Maó per iniciativa de la Plataforma per l'Habitatge Digne de Menorca, una entitat que alerta que s'ha disparat el nombre de desnonaments a l'illa.
Els docents de les Balears han patit una setantena d'agressions en el que duim de curs.
El sindicat UGT demana que es reconegui l'autoritat pública del professorat, com ja s'ha fet en altres comunitats, i que també es reforcin els protocols de prevenció i actuació.
José Vicente Marí Bosó, reelegit president del Partit Popular Eivissa.
També avui Llorenç Galmés revalidarà previsiblement el seu càrrec de president insular del Partit Popular Mallorca. Com ahir, tancaran aquest congrés mallorquí el secretari general del PP nacional, Miguel Tellado, i la presidenta del PP de les Balears, Margalida Proens.
Informació també de servei a Mallorca. El tren partirà i arribarà a Jacint Verdaguer i no a l'intermodal de Palma durant el matí a causa del simulacre d'accident previst per avui, també fet als busos del TIP.
En el cas dels autobusos, l'origen i el final de les línies seran aturades alternatives. L'afectació s'allargarà en aquest cas fins al capvespre. La informació està disponible a la pàgina web i a les pantalles de les estacions.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment també ara de repassar les portades dels diaris per veure quins són els titulars i les fotografies de primera pàgina. El diari de Menorca obri amb l'elevat impacte sobre béns talaiòtics clau com la naveta d'Estudons, Torrellissà, Torrelló i Trapucó de l'estesa de cables d'alta tensió a l'illa segons un estudi del Consell encarregat per la UNESCO. La institució mundial s'exposa, insta a soterrar-los i desviar-los en un pla a 10 anys vista que té un gran cost.
La foto de l'edició menorquina és per justament la manifestació de la Plataforma per l'Habitatge Digne d'IMO, amb un títol que es fa ressò d'aquesta previsió de l'entitat de que es reactivaran prop de 200 desnonaments si no es prorroga l'escut social que els impedia fins ara. Comparteix protagonisme gràfic aquesta foto amb la dels jugadors d'Onesti a Menorca, i llegim Titanic, que es va quedar però a les portes de guanyar ahir el Palència, que es tercer a la Lliga.
A les Pitiuses, tant el diari com el periòdico coincideixen en tema d'obertura que no és altre que el del Congrés del Partit Popular d'Eivissa, en què va sortir reelegit president Marí Bosó. I tots dos en treuen el mateix titular, en referència a l'expresident Armengol i el cas Koldo.
Tellado, el secretari general del PP estatal, exigeix la dimissió d'Armengol per la trama Koldo, diu el diari de premsa Ibèrica, mentre que el del grup Serra, el periòdico, inclou el qualificatiu descomunal escàndol en el titular, que és el qualificatiu que el Popula va emprar com a argument de càrrega contra la política socialista. Després d'això, les dues primeres pàgines reserven l'espai fotogràfic, tant l'una com l'altra, per la Marató de Santa Eulària, que va guanyar llegim el corredor kenià Samson Keiko, al periòdico. El diari ofereix també el nom de la vencedora femenina, que va ser la russa Irina Romanova.
A Mallorca, que llegim el titular de portada, que Balears guarda a fosses i càmeres més de 150 cadàvers sense identificar. Són casos de cossos apareguts sense nom, el nombre dels quals s'ha disparat, s'afegeix, a conseqüència de la migració marítima des d'Àfrica. La foto és l'habitual de família amb escriptors que fa el diari Palmesar per Sant Jordi amb l'anunciat d'eclipsi literari.
I el Diario de Mallorca obri amb la investigació judicial, diu, dels promotors d'un heliport i una plaça de toros il·legals a una finca d'Esporles, que no varen aturar les obres, malgrat el requeriment municipal, perquè no tenien llicència. Podrien haver incorregut, s'afegeix, en un delicte de desobediència. Fotografia, en aquest cas, de les reines d'un ascens històric, que és el títol per les jugadores de bàsquet de l'Azul Marino que hi varen guanyar, us explicaran els companys d'esports, el partit que els han permès pujar de categoria.
Fora de les Illes, el País titula l'Iran tanca Hormuz fins que els Estats Units aixequin el bloqueig. I foto del president Sánchez mirant de col·locar la resta d'autoritats participants a la cimera en defensa de la democràcia de Barcelona amb el títol Els excessos de l'ultradreta obrin una oportunitat per l'esquerra global.
Finalment, El Mundo, la fotografia de portada la reservada per Marina Corina Machado, la política veneçolana que posa per la fotografia aferrada a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, dalt del balcó de la seu de la comunitat, amb la Porta del Sol plena de gent de fons, per aquí va aquesta concentració de veneçolans espanyols per la visita de Machado. Llibertat, llibertat, és el titular que acompanya la foto, mentre que el titular principal és pel president del govern, amb motiu, en aquest cas, de la cimera de Barcelona. Sánchez s'investeix de cap d'un exèrcit, que és una expressió que citen, atribuint-la a qualcú de l'equip del cap de govern socialista, contra la ultradreta. Diu, a més, el diari que Moncloa considera que el mandatari brasiler Lula da Silva ha traspassat a Sánchez el lideratge davant Trump.
Són les 8:36, això és el que diuen les portades dels diaris de l'àmbit estatal, també de l'àmbit autonòmic. Arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. Balears tornarà a sortir el mapa de la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. I és que des d'ahir, Azul Marino Mallorca agafa el relleu que fa 14 anys va deixar un altre club de Mallorca, el Joventut Mariana, com a màxim representant del món de la cistella femení de les Illes. I tot va sortir a redó. Primer, amb l'incontestable triomf de les mallorquines davant Canoe per 107-65, en un somós que ja vivia un ambient clarament festiu. Posteriorment es va esperar que acabés el partit entre Boson i d'Unibàsquet i Celta, i aquí tot va esclatar amb el triomf de l'equip de Logroño per 64-61. El títol de Lliga i l'ascens ja era tot una realitat per un col·lectiu que passarà a la història per pulveritzar tots els registres al bàsquet espanyol amb un balanç que encara pot millorar de 28 triomfs i només una derrota. I encara queda una jornada per jugar. Sentim Alberto Antuña, tècnic de l'Azul Marino.
Felicitar a las jugadoras, felicitar a todo el mundo, al cuerpo técnico, a la gente del club, a todo el mundo que ha hecho posible que se disfrute tanto con este equipo, ¿no?
Flavia, Puigdemvalls, Joventut Mariana i ara Azul Marino Mallorca. Aquest és l'ordre d'equips que fins ara han jugat a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol pel que fa a la Comunitat Balear. Des d'ahir, repetim, l'Azul Marino s'afegeix a aquesta curta però privilegiada llista d'equips. A la primera federació, 30a jornada, no van anar bé les coses per l'Esti Menorca, que va caure davant un rival que per qualque cosa és tercer classificat i passa per ser la millor defensa del campionat. Esti Menorca 67, València 72. Recordant que divendres va jugar el Guipúzcoa Bàsquet 82, Palmer Bàsquet 65, però avui queda a les 6 al Palau d'Esports de Somos el complicat Fiwi Mallorca Cartagena en la permanència en lloc. Pablo García, tècnic de l'equip mallorquí, demana el suport de l'afició.
Nos jugamos este domingo un partido muy importante aquí en casa contra Cartagena, en el que, pues, si pudiera desde aquí, pues, hacer un pequeño llamamiento a la afición, porque realmente es un partido importante para nosotros y nos gustaría sentir ese apoyo. Los chicos están trabajando bien, estamos con ganas, con ilusión y con ganas de competir y por supuesto, de ganar el domingo.
I ahir també, parlant de la segona federació, es va tancar la fase regular d'aquesta competició amb la victòria insuficient de Clar Bàsquet Sant Antoni davant del gironès Bisbal Bàsquet per 74-85, favorable al conjunt eivissenc. El triomf de l'amic Castelló deixa els de Josep Maria Barrocal com a segons a la fase regular i amb el Càceres com a rival que li tocarà al conjunt de Sant Antoni en aquesta primera ronda per pujar a Primera Federació. L'Illes Balears Palma Futsal va perdre ahir a la pista del Gimbe Cartagena per 5-4, tot i que els d'Antonio Badillo es van imposar per davant en la primera part amb 2 gols. Els locals es van acabar imposant davant del conjunt balear, que no va protagonitzar ni molt manco un bon partit. Dit això, sentim el tècnic del Palma, que es queda, segons ell, en les bones sensacions que va mostrar el seu equip.
Un partido disputado donde en ambas partes ha habido un tramo de 4 o 5 minutos que no hemos estado bien, pero el resto del partido en línea general hemos estado bastante bien, ¿no? Creo que bueno, tenemos que seguir en esta línea. Venimos con buenas sensaciones de los últimos partidos y estamos entrenando bastante bien. Tenemos que seguir en esta línea porque creo que vamos a llegar en un buen momento a la parte final de la temporada.
I pel que fa a la segona divisió, passa enrere del Gasifreta Eivissa en la seva lluita per disputar el play-off descens després d'empatar el Poliesportiu Blancadona a 2 davant del Salacín Martorell. Un resultat que podria estar fins i tot pitjor. Per la recta final, Vicent Valdés va rescatar un punt pels blaus quan perdien per 1-2. Això sí, l'àrbitre va concedir el gol, que sembla que era un gol fantasma, malgrat les protestes, moltes protestes per part dels visitants. I en futbol, la Cartuja va acollir ahir una espectacular final entre l'Atlètic de Madrid i la Real Societat. El partit va acabar al temps reglamentari i a la pròrroga amb empat a 2. Finalment, des del punt de penal, Unai Marrero, porter de la Real, habitual suplent, va ser el gran protagonista, aturant dues penes màximes llançades per Alexander Sorlot i Julián Álvarez. El sentit.
Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, pues confiaba mucho en mí. El equipo también creía en mí, toda la afición también. Estoy muy feliz, no me lo creo todavía.
Hem sentit la cara de la final, la creu, la del capità Matalassa, Coca Resurrección. L'escoltam.
Dolidos, tristes por sobre todo también por nosotros, por el trabajo que veníamos haciendo y por nuestra gente, ¿no? Todos los que se han gastado su dinero para venir a vernos dentro del estadio. Seguro que hay mucha gente que se ha quedado fuera del estadio, en el Metropolitano, en sus casas. Un día triste, pero yo siempre digo que los atléticos siempre nos levantamos.
De esta forma, el equipo de Pellegrino Matarazzo suma la seva cuarta Copa del Rey a las sevas vitrines después de 8 finales disputadas. I la selecció espanyola femenina, amb Mariona Caldante i Lucía Corrales a l'11 titular, va golejar Ucraïna per 5-0 en partit classificatori pel Mundial 2027 i passa fulla pel que fa a la derrota encaixada dimarts passat davant Anglaterra, principal rival del grup en la lluita per la primera plaça. Destacar del partit d'ahir la bona actuació de l'Inquero Corrales en dues assistències que van propiciar l'1-2 del combinat estatal. Més futbol, la primera federació, avui a les 12, es juga l'1 d'Eivissa-Sevilla-Atlètic. El rival dels blau i cels està virtualment descendit, són quests, i avui amb un empat, fins i tot amb un triomf, tampoc li serviria de res i baixarien de forma matemàtica de categoria. Sentim a Miguel Álvarez, tècnic de l'UD.
Tenemos conocimiento de todo, de su talento, de la gente, de sus recursos individuales, sabemos dónde nos pueden hacer daño, sabemos cómo podemos hacer daño a nosotros. O sea, te quiero decir que el partido de trampa no es saber lo que hay. Lo que hay que hacer es competirlo bien.
A la segona federació, 32ª jornada, amb aquests partits a les 12 tots, Andrats Alcoyano, l'Andrats podia dir adeu avui de forma matemàtica a la categoria, Atlètic Lleida, Associació Esportiva Eivissa, bona oportunitat dels pitiusos de fermar un poquet més la categoria, Terrassa Poblesa també a les 12, i també a Ses Forques, aquest migdia juga al derbi, descafeinat, tot s'ha de dir, entre la Unió Esportiva Porreres, ja descendit de categoria, i l'Atleti Balears, ja classificat per al playoff d'ascens. Sentim els dos tècnics, Jaume Amut del Porreres i Luis Blanco de l'Atleti Balears.
Estem a la mateixa lliga que el Balears. Això per jo ja dona de s'importància en aquest partit i de s'importància de bon ha arribat el Porreres. Llavors, jo crec que van d'intentar disfrutar diumenge en aquest partit.
Siento que estamos creciendo en estos últimos partidos, más allá de los resultados que estamos teniendo, que están siendo muy positivos. Siento que jugadores están llegando a un estado óptimo de forma.
I tancant lo del futbol, la tercera federació amb els marcadors de la jornada d'ahir a la tercera federació, grup 11. El Cudi 2, Penya Esportiva 2, Josetense 1, Cardassau, Son Cladera 1, Port Mainú, Santaní 2, Roldem Molina 2 i la sorpresa, Inter Eivissa 3, Manacor 1. Per avui es juga a les 11:30, Constància i Collerense, a les 12, Formentera, Mercadal i Mallorca, va fer la nit, i tanca la jornada de la tercera federació a les 7, al Magalluf, Platja de Calvià, Vini Salem. Pel que fa al món del vòlei, bones notícies mos arriben des de Manacor, que el Conecta Balear jugarà la semifinal del play-off al títol de Lliga després de superar ahir el Tisneu La Laguna per 3-16-1. Recordem que el primer partit jugat a Terres Canàries també es va superar a La Laguna per 0-16-3. Escoltam Alexis González, entrenador del conjunt manacorí, i Alex Riba, jugador del Conecta.
Contento por el equipo, era algo que nosotros lo podíamos lograr y era el objetivo nuestro, pasar y buscar el campeonato. Sabíamos que éramos favoritos, somos favoritos, por haber ganado la Copa, por haber estado entre los cuatro primeros todo el año pasado lo mismo. Entonces está bueno jugar con esa mochila, como yo le digo, de favorito.
Fue un partido duro por su parte, sabíamos que no iban a dar el partido regalado. Muy contento por el equipo porque hemos hecho un partido muy serio por nuestra parte, a pesar del tercer set hemos sabido mantener el ritmo nuestro y sabíamos que dependería más de nuestro buen juego, así que nada, muy contento con el equipo porque al final hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este equipo es capaz de todo, ya lo hemos demostrado, así que seguir trabajando y confiando en lo nuestro.
El Palma Rugby Union queda en situació límit pel que fa a la permanència després de caure ahir en el quart derbi de la temporada davant del Toro Rugby per 36-46. En partit corresponent a la sisena jornada del grup per la permanència a divisió de 9B. Després d'un espectacular primer temps dels calvianers, que van tancar amb un marcador de 9-39, els locals van reaccionar a la represa amb dos assaigs seguits, però sense repercussió final en el signe del partit. Sentim per aquest ordre el capità local Marcelo Carballo i Hicham El Idrissi, jugador del Toro.
Sí, la verdad que es una lástima. Nada, siempre se nos escapan los partidos por esto, por detalles, por inexperiencia, por falta de cositas finas. Pero nada, estamos aquí, ahora tenemos 3 semanas para entrenar fuerte y duro. Y vamos a seguir y vamos a buscar el resultado positivo que nos hace mucha falta.
La otra parte de la derrota, exacto, me sabe un poco mal, porque al final es el equipo de la isla también. Y, pero bueno, yo creo que les deseo lo mejor para lo que queda de vuelta y ánimo.
I ja per acabar, s'incentin de botxa i pàdel. En botxa, la mallorquina farà el Busari, bicampió d'Espanya, es va coronar ahir com a campió d'Europa després de desfer-se de l'asturiana Minerva González als punts en un germans escala ple de gom a gom d'aficionats que volien donar suport a la bossejadora del Motor City Club que dirigeix l'excampió intercontinental del pes creuer David Quiñonero. I acabam amb pàdel, amb Gemma Treia i la seva companya de Fiberia que van perdre ahir la segona final consecutiva de la temporada. Va ser a la Premier Pàdel de Neguiza, Egipte, davant Bea González i Paula José María en 3 sets força igualats en un partit que va tenir una durada de gairebé 3 hores justes. Amb aquest apunt del pàdel el deixem fins aquí a l'esport, però recordin que tornem a les 12 a la segona i primera federació com a protagonistes aquí, Esports 3 en joc.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palmactiva tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Vuit i 50 minuts, seguim amb l'informatiu matí, ara amb informació política, perquè ahir vespre va tenir lloc a Eivissa el Congrés Insular per renovar la Junta del PP de l'illa. José Vicente Mari Bosó, l'únic candidat, repeteix com a president de la formació.
Va ser reelegit una vegada més, per tant, en el càrrec i per donar suport a la seva reelecció, el Congrés va comptar amb la presència del secretari general estatal del partit, Miguel Tellado, que va aprofitar per exigir la dimissió de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, a qui va acusar de mentir aquesta setmana, per ventura va dir, davant el Tribunal Suprem amb motiu de les darreres informacions aparegudes en el cas Koldo. Tellado va criticar també la regularització extraordinària de persones migrants.
Irresponsabilidad histórica, que es la regularización masiva de inmigrantes que estamos viendo esta semana. Estamos ante una anomalía en toda Europa, un completo disparate, que va a provocar más descontrol, más efectos llamada.
Quant a Vicente Mariboso, va demanar al partit que en cas de guanyar les pròximes eleccions generals tingui més cura del control de les fronteres.
Y necesitamos una política de inmigración que en lugar de enviar la gente a la muerte en nuestras playas, les permita venir con contrato de trabajo.
I la presidenta del govern, Margalida Proens, es va comprometre en el seu discurs a continuar donant suport als reptes eivissans.
Els problemes del Consell d'Eivissa, els reptes, els debats pensant en el seu futur, traspassant més enllà d'una legislatura, la transformació d'Eivissa, tenen el suport, l'acompanyament i l'admiració del govern de les Illes Balears.
També revalidarà el càrrec de president, en aquest cas del PP de Mallorca, Llorenç Galmés. El Congrés de la Junta Insular del Partit Popular de l'Illa està convocat avui migdia a la fàbrica Ramis d'Inca.
De fet, és l'únic candidat que es presenta, també hi serà present, com a Eivissa, el secretari general del PP estatal, Miguel Tellado, igualment la presidenta de les Balears, Margalida Proens.
La Fundació Respiral hi ha organitzat avui una jornada al Parc de Sarriera de Palma per donar a conèixer la fibrosi quística, però amb un to lúdic, amb activitats divertides que impliquen els més joves, moltes vegades desconeixedors de la malaltia.
Ho han fet, per exemple, amb un joc d'orientació amb pistes i missatges amagats arreu d'aquest parc que els participants han hagut de trobar, sabre que volien dir memoritzar per poder seguir endavant. El president de Respiralia, Carlos Pons, ha explicat la mecànica del joc que està destinat a petits i grans.
Aquest és un joc tipus gincana en el qual han de trobar 12 punts, 12 balises, en el qual hi haurà penjada informació sobre la fibrosi quística i en el final hauran de fer un test sobre la fibrosi quística i de manera que així aprendran un poquet, amb un test molt senzill, aprendran un poquet de la fibrosi quística i ens ajudaran a donar divulgació d'aquesta malaltia.
És una eina de divulgació necessària, aquest joc, diu Pons, perquè tot i que és la malaltia genètica greu més freqüent en les persones de raça blanca, és desconeguda per gran part de la població.
És vera que fa falta molta divulgació perquè se conegui que no és una malaltia contagiosa, que només és de naixement, si la tens o no la tens perquè és genètica, que ajudaran a millorar la qualitat de vida de les persones de fibrosi quística perquè no se sentiran rebutjades per la societat si la societat coneix la malaltia.
La gimcana per la fibrosi quística serà de les 10:30 del dematí a la 1 del capvespre al Parc de Sarriera de Palma. Amb altres jocs i tallers també, l'activitat s'emmarca en aquest Dia Nacional de la Fibrosi Quística, que se celebrarà un dia de la setmana que ve. Inclou també un taller de receptes saludables destinat a persones diagnosticades que es farà a l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears.
El wellness és un estil de vida proactiu i holístic enfocat a aconseguir un equilibri integral entre el benestar físic, mental i emocional. A partir d'aquest principi, l'Ajuntament de Calvià promou cada any un cicle de conferències amb temàtiques diverses per potenciar al màxim la salut dels residents. La primera d'enguany ha estat sobre la neuroarquitectura.
És una disciplina recent que estudia l'impacte dels espais en les emocions, per exemple, permet crear un habitatge que té en compte el benestar del resident a partir de les seves necessitats fisiològiques, cognitives i socioemocionals. És a dir, com ens sentim estant dins aquella casa. Un concepte que explicarà l'experta Beatriz Rubio d'Estudio Azul, l'únic de Balears que hi fa feina.
Lo más importante siempre es como intentar observarse uno, ¿no? Y cómo está dentro de su casa y cómo se siente dentro de su casa. Cómo le afecta el propio espacio, ¿no? Ese sería como el primer punto. Pero después pues se pueden tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la luz, ¿no? Como qué tipo de iluminación tengo por la noche. O tener orden también en casa, porque el cerebro, el orden le da muchísima calma. Los materiales, cuanto más naturales, mejor todavía, porque nos recuerdan a la naturaleza, aparte de que son muchísimo menos tóxicos.
Aquesta adaptació arquitectònica que les necessitats emocionals de les persones encara s'està desenvolupant, es basa en l'evidència científica, però que els professionals estan aprenent a aplicar encara. Estudio Azul treballa en la reforma de 3 habitatges a les Balears.
Lo que hacemos es un análisis posocupacional del espacio. O sea, una vez que el cliente lleva un tiempo usando la vivienda y habitándolo, volvemos a hacer un cuestionario un par de veces para ver cómo funciona, ¿no? Y hay cosas que funcionan y otras cosas que no, ¿no? O sea, no hay una receta. La percepción del mundo es totalmente personal, ¿no? Entonces, pues lo que a una persona le puede funcionar, a otra quizá no.
Aquest valor afegit al projecte, diu Beatriz Rubio, no suposa un sobrecost del pressupost envers altres mètodes de construcció. Això sí, requereix més temps previ per realitzar els estudis pertinents per començar el disseny.
Darrers minuts abans d'arribar a les 9, obrim la plana cultural. Aquesta casa IB3 estrena avui el documental El Born es Born al Teatre de Ciutadella. Tracta sobre les 50 edicions d'aquests prestigiosos premis teatrals.
Aquest documental, que té per títol complet El Born es Born, 50 anys de teatre, dedicat justament al 50è aniversari del Premi Born de Teatre Ciutadellenc, és una producció d'Ivetres Televisió i de Produccions de Ferro, i fa un recorregut per les 50 edicions del guardó que atorga, recordem, el Cercle Artístic de Ciutadella. David Marquès és el guionista.
Que va néixer com un premi de narrativa a nivell local a partir d'un preludi de Jocs Florals de l'any 66, es converteix després en el premi de creació teatral més ben dotat i més prestigiós d'iniciativa privada de tot l'estat, no? Que fins a arribar a tenir 18.000 euros de premi.
A través del testimoni de diferents presidents i directius del centre, del cercle artístic, el documental es pot veure l'evolució del premi. Josep Maria Miró, per exemple, ha guanyat el certamen 3 vegades. El principi d'Arquímedes ha estat traduïda a nombrosos idiomes i representada en diferents països. També s'entrevisten membres del jurat del premi, com Jordi Boixaderes. El documental s'estrenarà avui en el marc de la festa social del Cercle Artístic de Ciutadella a les 6 del capvespre al Teatre d'Esbor.
No és tan fàcil deixar-se emportar pel vent quan bufa fort com sentiments que han canviat per ara.
Avui al Teatre Municipal Xes Fortesa i en el marc del Festival Internacional de Màgia de Mallorca Fat i Fat acollirà a partir de les 10 del matí la Gran Gala de la Màgia.
Repetiran grans figures mundials com el mag Juan Colás, Joaquín Matas, Miguel Puga i Jaime Figueroa. Ahir ja varen actuar a Can Balaguer. També s'afegiran altres grans referents de la màgia actual, com Morten i Alana Mohelman, una combinació d'estils i modalitats de màgia per a una experiència única, diuen, a més de vibrant, i per a infants i adults.
Que han canviat